Bona tarda a tothom, ara sí. Si us sembla, comencem l'acte de recepció del fons bibliogràfic del professor Ramon Canals, professor emèrit de la nostra universitat i vicerrectora d'estudiants, directora del Departament de Psicologia, familiars, professors i professores, amics i amigues. Deixeu-me abans de començar dir un parell de coses. La primera, agrair sobretot a la biblioteca la feina que ha fet, la diligència que ha tingut en tot el que ha estat el procés de catalogació del fons i, a més, que doncs, hagi permès doncs, que l'acte que avui es celebra celebri en aquesta sala gòtica, que és un espai meravellós, em sembla, per qualsevol tipus d'actes d'aquest caire. No? També agrair a la família i molt especialment en Quim Jubert, que sabem que ha fet una preselecció de tots i cada un dels exemplars que avui en dia estan catalogats en aquest fons. I per tant, doncs, reitero el meu agraïment a la família i a la biblioteca en aquest sentit. Després dir-vos que no sabíem com començar i com fer aquest acte, perquè ha tingut diferents modalitats. I modalitats perquè dèiem com ho fem, si ho fem d'una manera o ho fem d'una altra. Vaig acabar pensant doncs, que qui podia dir-nos com poder-ho organitzar doncs, era la Mònica Gil, que és la persona que moltes vegades s'encarrega en aquesta universitat d'organitzar aquests actes protocolaris, i va fer una primera proposta, entre altres coses perquè també li vaig expressar que la intenció doncs, que més d'una persona doncs, s'havia adreçat a nosaltres en saber que aquest acte es celebraria, pensant doncs, que potser doncs, podia dir o podia intervenir un moment i tenir algun record o algun reconeixement cap al professor Ramon Canals. Això ha fet que, a més de les tres persones que figurem al targetó, doncs, també hi hagi un moment en el que donem torns de paraules a persones que han expressat la seva voluntat de dir alguna cosa, farem que els cridarem i s'asseuran aquí al costat, els cedirem el micro, i després anirem desenvolupant l'acte doncs, així com vagi. De totes maneres, penseu que crec que amb en Ramon, a més, que justament no era un amic dels protocols, sinó que més aviat doncs, era una persona que això se li fumia una mica, doncs és una manera també de reconèixer també el seu tarannà i incorporar-lo també d'alguna forma també en aquest acte d'avui. Així que comencem ara i té la paraula la doctora Marta Sadurní, professora del Departament de Psicologia. Sisplau, si pots venir.
Bona tarda. Doncs he pensat una mica el que m'agradaria dir aquí avui i m'he escrit un petit esbós que us llegiré ara. M'he escrit això següent, posaré les ulleres perquè no m'hi veig. Les persones se'n van, però no del tot. Resten parts d'elles dins d'altres persones. En primer lloc, evidentment, dins dels familiars i els amics. En aquestes persones, els que se'n van, deixen una presència molt gran, tant que de vegades es fa més difícil viure amb aquesta presència continuada que no pots tocar ni veure com la seva absència. Segur que sabeu de què parlo. La persona que ha marxat, fragmentada, també perviu, si bé que de manera més parcial i humil, dins d'altres persones que han compartit d'una manera o un altre, un bocinet de la seva vida. I jo avui aquí us vinc a parlar d'aquest bocinet del Ramon Canals que jo també tinc i que no pot desaparèixer, perquè tots aquests bocinets formen part de l'identitat de les persones que quedem. I així jo sempre seré, d'una manera o altra, l'ajudant del Ramon Canals, o una de les seves ajudants, com va ser també, per exemple, la professora Elena Añaños. Ara fa 25 anys jo vaig començar a donar classes aquí, a la Universitat de Girona. I quan la gent es preguntava qui era aquella noieta que passejava pels passadissos amb els llibres sota el braç i que ningú coneixia, doncs alguns deien, ah, sí, és l'ajudant del Ramon Canals. I jo també em deia a mi mateixa, amb orgull, sóc l'ajudant del professor Ramon Canals. I no era cert, perquè no l'era al principi, ni tan sols estava contractada per la universitat. En realitat, jo només era una jove investigadora de l'equip del professor Adolfo Perinat, que està present aquí a la sala, del qui en Ramon Canals era amic. I ens trobàvem en algunes reunions científiques. I en Ramon Canals, per alguna raó, confiava certament en algunes coses en mi i em demanava a vegades que vindries a fer aquesta lliçó amb mi a la universitat. I jo li deia que sí. I fèiem un bon tàndem, o això és el que ell deia. I de vegades, si estava malalt, algunes vegades que estava malalt, em deia no t'atreviries pas a fer aquesta lliçó. I jo m'atrevia perquè ell d'alguna manera m'animava. I és important, quan ets jove, tenir algú que confia en tu. És molt important. En Ramon Canals va confiar en mi i aviat vaig passar a ser la falsa ajudant del Ramon Canals, a ser la seva ajudant de veritat i un contracte universitari. Gràcies, Ramon, per aquesta oportunitat i confiança. Aquesta era una característica del Ramon, confiar en les persones. Li llegies a la mirada franca. Jo porto una mica del docent que el Ramon va ser, perquè em va ensenyar a mirar els alumnes més enllà de les seves notes, que no li interessaven gens ni mica. Li interessava amb ell la persona de l'alumne, les seves motivacions. Si era, per exemple, capaç d'enamorar-se dels infants, si era genuí com a estudiant, tot això molt més que la nota que pogués treure en un examen de Piaget. Quan a mi em diuen que s'han de seleccionar els estudiants per un màster, per la seva nota mitja d'expedient, en surt una mirada dubtosa canaliana, li he posat aquest nom, i tinc ganes de dir, no hauria de ser més important la motivació que tenen per entrar i no les notes? La seva nota d'expedient ens diu què ha estat aquest estudiant, però no el que pot arribar a ser amb la nostra ajuda. I això és l'important, i això m'ho va ensenyar en Ramon Canals. Però puc desfer-me d'un altre tret del Ramon, que va créixer amb mi, al seu costat, aquells primers anys de docència universitària que compartia amb ell. La creença immutable que, per ser bon professor, un havia de tenir contacte amb la realitat d'allò que ensenyava. Més enllà de la mirada a través de la recerca, avui dia tan valorada, el Ramon seguia amb ulls professionals als nens i a les famílies. I això donava a les seves classes una dimensió peculiar, profunda. Mai va dissociar la docència de la professió. Era tan conegut el Ramon que hi havia famílies que venien a cercar-lo aquí, a la universitat, perquè observés el fill i les dificultats de la lectoescriptura, que més, moltes vegades anaven més enllà de les dificultats de lectoescriptura. I ho feia de forma desinteressada i sense cap estructura que li donés suport. I jo li deia sempre, Ramon, hem d'aconseguir que aquesta idea sigui compartida. Hem de donar una estructura legal a aquestes visites. I em deia, doncs, oh, va, doncs fem-ho, ajuda. I així va néixer, amb l'ajuda de molts companys que estan aquí a la sala, el laboratori de lectura i escriptura del que ell fou el director, i més endavant el laboratori de desenvolupament humà del que ell va ser el director honorífic i la seva ànima, jo penso que encara l'és, i jo em vaig ser la directora executiva, la seva mà executiva, i encara ho soc, Ramon, no sé si per molt de temps, però encara ho soc. I ja veieu tot això, i per acabar és el que em lliga el Ramon. Jo hagués pogut ser una persona molt propera al cercle d'amics d'en Ramon, al seu cercle social. Durant tots aquests anys que va durar la nostra vida universitària, però no ho vaig ser, no ens enganyem. I no vinc aquí amb aquesta pretensió falsa, això no li hauria agradat a ell, perquè era un home que estimava la veritat. En Ramon era una persona afable, sociable, li agradava estar amb molts amics, col·legues, al voltant d'una taula, interessat per la vida, per la universitat i pel seu devenir, i compartir això amb molta gent que esteu aquí avui a la sala. Jo era i sóc introvertida, tímida, i se'n pot dir moltes coses, però sociable, sociable, no. Llavors, en Ramon ho sabia. En Ramon sabia que les persones no som iguals, i apreciava la seva singularitat. Cadascú s'arrossega per la vida de la manera que sap i que pot. I això també ho vaig aprendre del Ramon. Gràcies, Ramon, per aquestes boniques lliçons i també a tots vosaltres per donar-me aquesta oportunitat de parlar d'ell i d'escoltar-me.
Té la paraula en Carles Rostán, professor del Departament de Psicologia.
Molt bé, bones tardes i gràcies, Lluís Maria, per donar-me aquesta oportunitat d'expressar unes quantes coses sobre en Ramon. La veritat és que tinc en Ramon molt present als meus records. En primer lloc perquè si avui estic aquí i he sentat en aquesta taula és en bona mesura gràcies a ell. Va ser ell qui em va animar a deixar la meva rutina a l'Institut d'Assistència Sanitària, rutinària, no avorrida, però sí rutinària, perquè em presentés una plaça d'ajudant a l'àrea de psicobiologia, començant així la meva aventura a la universitat. També el recordo com a persona, ja s'ha dit, ho ha dit la Marta, no? El seu caràcter afable i proper, disposat sempre a escoltar i donar un cop de mà. Recordo les llargues converses al seu despatx sobre qualsevol tema, no només de psicologia, sinó de cine, de gastronomia o de política, que també li agradava molt, no? Per últim, també el recordo com a acadèmic. El tipus d'acadèmic que penso que hauria de ser l'essència de la universitat i que cada vegada és més difícil trobar-ho. En Ramon era humanista, principalment humanista, abans que qualsevol altra cosa, que encara considerava la universitat més enllà dels interessos materials i el considerava un espai de debat i de recerca de coneixement. Ja penso que això és el que hauria de ser i que, malauradament, doncs es posa molt en tràdit últimament, no? Pel que fa a la psicologia, en Ramon s'interessava per totes les seves vessants, des de les més lligades al cos, com la psicofisiologia, de fet estic aquí per aquesta raó, fins a les culturals, tal com va mostrar amb la seva recerca sobre alimentació. És per això que hem d'agrair a en Ramon que actualment tinguem un laboratori, igual que la Marta ha parlat del Laboratori de Desenvolupament Humà, un laboratori de psicologia amb instruments de registre psicofisiològic, el famós Neuroscan, que ja han donat els bons fruits i espero que cada vegada en doni més. Ell sempre va estar interessat en que el departament tingués un laboratori de psicologia a ple rendiment. És per això que penso que estaria molt content en aquests moments de veure que aquest somni es va fent realitat, ja tant per l'equipament que cada vegada és més sofisticat, com també perquè es van començar fent algunes coses i va tenir uns petits resultats. És per aquesta raó, i em consta de que en Josep Maria ho anunciarà, de que jo doncs, estaria molt content de que el nom del laboratori de psicologia fos el nom d'en Ramon Canals. I, bueno, i per totes aquestes raons li agraeixo molt a en Ramon doncs, perquè ha sigut una persona puntera al llarg de tota la meva vida. Gràcies.
Seguidament té la paraula el doctor Salomó Marquès, catedràtic de Pedagogia. És que si és dret, és la seva.
Jo el faria dret, però diu que això explota. Els dos companys que m'han precedit deien que agraïen en Ramon Canals que si ells eren aquí era gràcies a en Ramon Canals. Jo no diré això perquè jo el que diré és que si sóc com sóc és gràcies a en Ramon Canals, que és molt diferent. Perquè era l'any 54. A casa vivim sobre el pis d'en Quim Jubert, que per tant fa segles, gairebé, que ens coneixem, Quim. I jo tenia 12 anys, el meu germà en tenia 11, i ell ens va venir a buscar, el veig ben bé allà en el replà de la plaça del Gra, que ens va venir a buscar per portar-nos a un lloc que després vàrem endevinar i vàrem deduir que se'n deia l'escoltisme. un lloc que allà els pares eren excursionistes, diu, va, aquí anem d'excursió, i ens vàrem trobar amb tota una colla, i amb ell vàrem entrar a l'escoltisme de Girona. Érem gent de la parròquia, fèiem catecisme, uns altres venien d'un institut, d'altres llocs, i amb ell vàrem començar l'escoltisme que feia un parell d'anys que havia començat a Girona. Ell i en Ramon Canals, havien començat bàsicament ells dos, l'escoltisme de després de la guerra, perquè abans n'hi havia hagut els Minyons de Muntanya. I encara dura això de l'escoltisme, i alguns que sou aquí no digueu res, però també podríeu parlar de la vostra història de l'escoltisme de Girona, que és gràcies a en Ramon Canals. Per tant, en aquests moments, a part de l'acte que es pugui fer a la universitat, jo crec que en Ramon Canals forma part de la història de Girona i forma part d'una història d'uns privilegiats que durant la dictadura, durant la pura i dura dictadura, ens varen ensenyar a ser demòcrates, a estimar el país, a estimar la llengua, a estimar les muntanyes, a pensar en l'altra gent. I això va ser gràcies a en Ramon. Doncs en Ramon se'n va anar al Brasil. Jo recordo que ens escrivíem, si busco encara trobaré alguna fotografia d'ell vestit amb sotana, i ens enviava coses. A casa encara hi ha un llaç corredor d'uns 15 o 20 metres que el va enviar ell, i el que sí que he perdut és una taràntula. Ens va enviar una taràntula amb una capsa. És clar, imagina't, allò, tu havies estudiat que les taràntules picaven i vés a ser, podies embaranar i ens l'havíem mirant, ja sabíem que era morta, però tot, i amb això ens la miràvem amb bastant respecte. El llaç encara corre. I en Ramon ens anàvem coneguent, ens anàvem controlant, ens sabíem més o menys, després, al cap d'un temps, més o menys ens vàrem allunyar físicament, ell corria per altres llocs, jo corria per aquí, però ens sabíem, perquè des de Rosa Sensat i des d'altres llocs, doncs anàvem tenint notícies, alguns dels altres, fins que al cap d'uns anys, ja en fa una colla, ens vàrem trobar altra vegada a Girona en el món universitari. Ens vàrem trobar a Girona, vàrem coincidir en el seminari. Esclar, jo també havia estat al seminari i ell també, imagina't els disbarats que dèiem quan ens trobàvem pels corredors, que eren despatxos de professors. Nosaltres, en els despatxos de professors, hi vèiem tot menys despatxos de professors. Hi havia la història seva i la meva del seminari i gairebé eren veïns. Ell me va cridar després per fer alguns treballs que feien una... Penso que va publicar un dels primers llibres, era una bibliografia sobre adolescents o sobre joventut, i em va demanar uns informes que jo li vaig fer arribar, però després ens anàvem veient. Jo després li vaig demanar amb ell i en Jordi Bax, que era l'altre company que havien fundat l'escoltisme, de reunir-se, per recollir els seus testimonis, recollir la seva memòria, perquè si s'ha de fer la història són ells els responsables i els que han de passar davant, perquè són ells els que varen crear l'escoltisme. I així ens anàvem trobant, i ens vàrem anar trobant moltes i moltes vegades, que ara recordo un dia que vàrem quedar citats a fora de Girona, en un bar, que hi havia vaga de tractoristes pels carrers, jo era fora, i la feina va ser meva per arribar puntual. I evidentment, amb en Ramon hi havia la barba, la pipa, aquella mirada sorneguera, que no et deia res però que ja t'ho deia tot mirant-te, i vàrem començar a explicar i a xerrar, en tant en tant feia preguntes, jo després també li preguntava altres coses de la vida de la universitat, la crisi, diguéssim, que va passar quan es va prohibir fumar a les aules, dic, Ramon, com t'ho faràs ara? Però esclar, la pipa no la deixava. I és a dir, la vida ens ha continuat així, ens vàrem trobar aquí al seminari, vàrem marxar del seminari perquè s'havien de fer obres, hem tornat al seminari i tornava a haver-hi en Ramon, el que passa que el tornar venint aquí ja no hi havia un detall del despatx que tenia ell quan el seminari abans d'arreglar, que tenia en la seva habitació una mica de sofà, per dir-ho d'alguna manera digna, que no era un sofà, però per fer-hi un clocull, que és la manera que després la tarda la puguis enfocar bé, sense mals humors ni res, allò després de dinar necessites una certa edat de la vida, els que som grans, nosaltres no, però els que som grans, un clocull de 10 minutets sempre ens va bé, no? I en Ramon el feia també, a vegades ho comentàvem, i encara el veig perquè les últimes vegades que va venir aquí estàvem gairebé a dos despatxos un de l'altre, i quan s'obria la porta sortia, no ens, a vegades no ens dèiem res, només, ei, i fèiem així, ja en teníem ben bé prou perquè ens ho dèiem tot. I a vegades no ens aturàvem, Mon, què hem de fer, Ramon, com vas, i què hem de fer? M'explicava les excursions, quan agafava la rulot, quan s'anaven d'una banda a una altra. Per tant, en Ramon forma part de la meva vida, i si jo sóc com sóc, és gràcies als pares, evidentment, però també és gràcies a l'escoltisme i gràcies a en Ramon que el va fer. El veig amb ell, amb la pipa, la barba, i sobretot el veig amb aquella bonhomia. D'aquells professors, ho heu dit vosaltres, els que heu parlat abans de mi, d'aquells professors humanistes que són els que haurien de fer una universitat que desgraciadament no és la que corre per aquests mons de Déu, una universitat que en aquests moments, tal com està muntat el muntatge universitari, és d'escalar cops de colzes i veure qui passa davant de l'altre. En Ramon anava per uns altres camins i li agraeixo molt.
Té la paraula, seguidament, el senyor Pere Cornellà. Bé, doncs, seguidament, la doctora Elisabet Serrat, directora del Departament de Psicologia.
Doncs, en el meu cas, també en Ramon, si sóc com sóc, o part del que sóc és gràcies al Ramon, també sóc un bocinet d'en Ramon. Jo quan vaig, en el meu cas, no vaig arribar aquí per en Ramon, però quan vaig arribar aquí, ell era director del Departament de Psicologia i em va donar la benvinguda, em va explicar quatre, entre cometes, normes de funcionament, em va donar les primeres informacions, em va explicar unes quantes coses. Ara sóc jo la directora del departament i qui m'ho havia de dir, que ho seria. En el seu moment, en Ramon em va donar una afable, ell era una persona molt afable, una persona en aquest sentit fantàstica. I de seguida que em va rebre, doncs em vaig trobar bé. Penseu que jo arribava a un departament venint de la Universitat de Barcelona. A partir d'aquí vaig compartir despatx amb en Ramon. Era molt interessant i molt divertit compartir despatx amb en Ramon. En aquell moment es podia fumar al despatx i teníem converses, parlàvem de moltes coses, no només de la vida acadèmica. I compartíem amb un altre professor, Manel de Gràcia, també, al despatx. I ho recordo com una època no massa llarga, per desgràcia, perquè després ens van canviar i ens van reubicar de despatx, però una època formativa molt interessant pel que fa a la vida universitària. Amb el temps, a més de compartir despatx, després ja no compartíem despatx, també vaig compartir feina de recerca, treball de recerca amb en Ramon. I us puc dir que si, que gràcies, en Ramon, jo venia de l'adquisició del llenguatge, però el llenguatge parlat, i en Ramon em va fer estimar, tal com estimo ara, l'aprenentatge de la llengua escrita, el que ara jo puc treballar o la recerca que puc fer en adquisició de la llengua escrita és gràcies a en Ramon. Vull dir que fixeu-vos que tots els que parlem aquí estem explicant-vos, com ha de ser, no? En aquest cas, la nostra experiència o la nostra formació acadèmica gràcies a en Ramon o en el que té d'en Ramon. Jo puc dir-vos que en Ramon deixa petja, tots ho hem dit, i que aquesta petja, aquest record que ens deixa tots, és immillorable, no pot ser d'una altra manera, i que és per això que molts de nosaltres, com ja ha dit per exemple en Carles, pensem que ha de constar més enllà del record personal, ha de constar gràficament o per escrit, com seria propi, en algun espai del departament. M'atreveixo a dir també que si no fos per en Ramon, i crec que alguns de vosaltres que sou de la Universitat de Girona de fa més de temps ho compartireu, que sense en Ramon potser no hi hauria els estudis de psicologia a la Universitat de Girona. I això també en algun moment els que puguin dedicar-se a la història de la psicologia ho haurien de reflectir o de tenir en compte. Crec que és així i fixeu-vos doncs quina és la importància en Ramon pel que fa al Departament de Psicologia i també pel que fa als estudis i pel que fa a la Facultat d'Educació i Psicologia. En el meu cas res més, moltes gràcies. Estic molt contenta de veure-us a tots.
Bon, ara parlar a mi un moment. L'avantatge de ser dels darrers també és perquè doncs, això vol dir que també hi ha coses no que me les pugui estalviar, sinó que probablement les persones que m'han precedit doncs, em poden parlar amb més coneixement. Jo m'agrada veure l'acte d'avui com un acte de coherència amb el que és en Ramon i el que va significar en Ramon amb moltes de les coses que hem dit aquí, no? En quin sentit? Doncs ho dic en el sentit de que no només li preocupava saber i conèixer, no només tenia uns principis que li portaven problemes moltes vegades en diferents moments de la seva trajectòria vital, sinó que també es preocupava, era un home que, com s'ha dit abans, doncs sabia de què parlava. No? I per què sabia de què parlava? Doncs perquè li preocupava no només conèixer, sinó també que aquest coneixement tingués una certa aplicació, no? Que tingués una certa practicabilitat. No? D'això en surt doncs, el laboratori de lectura, d'això en surt moltes altres coses, d'en surten les proves de psicopedagogia, tots els textos i proves de llengua escrita que va treballar, no només els llibres de coneixement d'alguna forma bàsic, sinó també tota una sèrie d'instruments que ara, encara ara, s'estan fent servir i que reflecteixen una preocupació constant, doncs, moltes vegades, de, no només de conèixer, sinó de saber que aquell coneixement doncs, havia de ser i ja havia de tenir una funció i una utilitat. Per això em sembla que en Ramon això li reconeixien els que hem estat col·legues, per això també li reconeixien els seus alumnes, i per això, en aquest moment, penso que és una manera de tancar el cercle, perquè els seus llibres, el seu llegat, doncs torna a ser aquí perquè ho puguem utilitzar nosaltres, no? Perquè en tinguem no només un record, sinó perquè nosaltres ho puguem fer servir com a documents, com a instruments, en definitiva, doncs, per poder treballar i poder nosaltres fer la nostra docència i ensenyar als nostres alumnes. En Ramon va ser el primer director de psicologia i evidentment no va ser l'únic, perquè aquí hi havia una constel·lació de persones que van fer-ho possible, però va ser l'impulsor, en definitiva, de que la psicologia estigués avui com a grau, en aquests moments, com a llicenciatura completa, a la que és la Facultat d'Educació, i ara Educació i Psicologia. I en aquest sentit, també no només era un bon docent i un docent bo perquè sabia de què parlava, sinó perquè també li importava la recerca. Va fer que una cosa que es deia neuroscan, que ningú sabia massa ben bé, sabien que hi havia un barret incorporat, però no sabien massa ben bé com funcionava, però ell va aconseguir que finalment hi hagués un equipament per primera vegada en un laboratori de recerca de psicologia a la facultat. Aquest laboratori de recerca en el nou edifici s'està equipant cada vegada més amb nous equipaments i nous actualitzacions de software en aquest sentit, i la direcció, l'equip de deganat, doncs té la intenció de proposar a la propera junta que aquest laboratori de recerca del que hem estat parlant tots plegats sigui o passi a anomenar-se Laboratori de Neuropsicologia Cognitiva, Ramon Canals. Moltes gràcies. Quan, abans de cloure l'acte que ho farà la vicerectora d'estudiants, normalment la biblioteca, quan s'incorporen aquests fons especials, té haver fer una reproducció marcada de l'exlibris i fer l'entrega a la família, i em penso que és el que correspon en aquests moments fer. Sí. No sé si no m'agrada, però no m'agrada. Som tots
tres. Tots aquests que hi ha aquí podran. Ah, sí? Ah,
farem una a la biblioteca, perquè llavors, si teniu un moment, us ensenyaré on tenim tots els fons especials, on tenim tots ja un equilibris del donant a la posada aquí. Llavors, tenim allà on depenem.
Moltes gràcies. I permeteu-me que m'he deixat una cosa abans de passar la paraula a la vicerectora, que és que la mateixa Mercè m'ha demanat, sisplau, que digués que en Pere Darder avui no ha pogut ser aquí, però que li hagués agradat molt, i en Santi Staun també, que encara està recent convalescent d'un ensurt, d'una ensopegada, doncs que els hagués agradat estar aquí presents avui. Moltes gràcies.
Hola, bona tarda. No és fàcil de parlar de tot el que va aportar una figura com en Ramon Canals a la Universitat de Girona per la seva determinada manera de veure i de viure a la universitat. I són moltes les coses que s'han dit ja abans de que parli jo, per tant intentaré en la mesura del possible d'aportar-ne alguna més. Avui celebrem la sessió del seu fons bibliogràfic amb aquest exlibris tan bonic que penso que reprodueix molt bé molts dels elements que dibuixen la figura d'en Ramon. Hi ha els llibres, l'educació, la lectura, la seva barba, la seva pipa, el seu tarannà dialogant, la idea d'estudi, de transmissió de coneixements. Aquests serien els ítems que podrien encapçalar un resum dels seus mestratges. De fet, per molts dels professors de la Facultat d'Educació i Psicologia, en Ramon ha esdevingut sempre com una referència, no? Com una visualització d'un punt de referència a la presència d'algú que personificava la institució, la qual de fet va estar molt lligat des dels seus inicis i fins al final, en els anys en què va estar com a professor emèrit. De fet, repassar el currículum d'en Ramon Canals és repassar una mica la història de l'educació i de la pedagogia a casa nostra, havent estat doncs, pioner en aventures tan significatives com el tema de la Rosa Sensat o el gabinet psicosociopedagògic de l'escola Costa i Llobera, les seves intervencions múltiples com a psicòleg amb moltes iniciatives, el seu treball com a docent en diferents àmbits, és un testimoni al tot el temps doncs, que va passar en l'Amazònia. Ja des d'un punt de vista més personal, vaig tenir l'oportunitat de ser alumna seva, concretament en l'assignatura de Psicologia Evolutiva. I allà, més enllà dels continguts de la pròpia assignatura, doncs, va ser un temps en el que vaig poder aprendre forces coses més. Forces coses més fins i tot a nivell de metodologies docents, en el sentit que en Ramon ja donaven als estudiants com a alternativa a l'examen final la possibilitat de, al llarg de tot el curs, anar realitzant lectures i treballs programats, i d'aquesta forma feia ja una avaluació continuada, com de fet s'està dient ara que és necessari en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Un altre element que recordo de les classes amb en Ramon era que sovint ens preguntava què havíem llegit. Era una pregunta que formulava en l'aire. Però què havíem llegit no només de la pròpia disciplina, sinó què havíem llegit més enllà d'això. Quines novel·les heu llegit? I volia saber què ens havia portat la història, quina anàlisi fèiem dels personatges, i d'aquesta forma penso també treballava o motivava a que tiréssim endavant aquest complement formatiu de les lectures més enllà dels propis estudis. Afegint més records, també recordo d'aquelles classes, un altre element que m'agradava, i és que en Ramon sovint ens parlava de què és el que feien altres professors del departament, una informació que sovint, si no, no la sabies o la desconeixies com a estudiant. I així d'aquella època recordo, per exemple, com ens explicava que ell estava elaborant unes proves psicopedagògiques amb la professora Pilar Monreal i que havien fet, recordo, uns instruments per avaluar la qualitat de vida amb gent gran. Ens parlava també molt de la tesi que en aquell moment estava en curs de la Marta Sadurní, que avui hi ha també el seu director, l'Adolf Perinat, aquí, sobre l'ontologia del significat i la importància d'aquests treballs, tot el que podien aportar, i d'alguna manera penso que també com a estudiants ens motivava o ens estimulava aquest futur esperit investigador. Ara el llegat d'en Ramon Canals es consolida gràcies a l'aportació del seu fons bibliogràfic a la biblioteca de l'UdG, i ell que tenia tan interioritzada la tasca de docent, que creia en la possibilitat d'assoliment de noves metes, per complicades que fossin, estaria content doncs, que el seu mestratge fos d'alguna manera corpori, és a dir, que els seus llibres, la seva sapiència acumulada, la seva economia, com s'ha dit abans, servís per a l'aprenentatge de noves generacions. Per tant, penso que és una persona que la qual hem de celebrar molt aquest llegat i aquest dipòsit a la biblioteca, la millor herència penso que ens podia deixar de la seva atmosfera intel·lectual i humana que l'envoltava, la pipa que el definia i el seu caminar i enraonar pausats, el tarannà obert i dialogant, en definitiva, la persona i el mestre. Bé, doncs moltes gràcies, Ramon, i moltes gràcies a tots per haver vingut avui.
Del fons temàtic de la història de l'educació, que n'hi tenim molts d'altres de la mateixa temàtica. Ara me l'has tret del tot. Una mica més? Ara. Llavors, si et connectes a tots els fons especials... A veure si aquí no em quadra. Veureu que hi ha fons documentals, biblioteques personals i col·leccions temàtiques. Ens ha semblat molt adequat posar el fons d'en Ramon amb tota la història de l'educació i amb la Maria Antònia Canals, amb ell, el Josep Pallach, Sigalés, Jordi Berrier i tot una sèrie... que no em descuidi que el tinc allà, vale. Tots uns quants que tenen a veure amb l'educació. Llavors veureu a baix com estan situats. Entres en el fons, que us explicarem una mica com ho fem. Ja, el que és el fons, si cliques aquí, surt el que heu donat, que de moment són uns 200 llibres, tots de temàtica. O sigui, és un fons monotemàtic, per tant, no té res a veure que siguin 200, ni podrien, no hauria de ser. Ah, és que el micro, com ho puc fer? Ramon, què fem? Que des d'aquí quedo sorda perquè s'acopla amb l'altaveu. Vale, vale.
Sí, si parlo així, em sents? Tampoc.
Hola. Saps què passa? Que si vinc més cap aquí, no veuré el que està clicant. O sigui que... Bueno, total, que els 200 llibres, deia jo, de moment que hem catalogat, tenen la importància perquè són els del laboratori de lectura. I tots són llibres relacionats amb això. Llavors, a més, hem fet clic a l'altra pestanya. Hi ha tres pestanyes, una que diu fons, l'altra que diu biografia, que aquesta biografia es pot i s'haurà de completar, perquè ho hem fet nosaltres de coses que hem trobat. A vegades busquem Wikipèdies, a vegades busquem enciclopèdies, i si no, acceptem amics i coneguts que ens donin una biografia que sembli més... Això és un inici de fons especial, movible i corregible. Llavors, hi ha la bibliografia, que són els seus llibres, els que ell té, és autor o director de tesi. Veureu, no sé si es veu des d'aquí lluny, n'hi ha en vermell i n'hi ha en negre, l'lògic de les webs i d'internet. Els que estan en vermell es poden clicar i estan al catàleg de la biblioteca, i els que estan en negre són els llibres són els articles o les parts de llibre, o els llibres que no tenim localitzats del tot. I això té a veure amb el doctor Jovert, que potser ens ajudarà a acabar de localitzar-ho, o amb tu mateix, no sé. Com ho farem, però ens agradaria tenir-ho complet. Si no, com a mínim, sí que és cert que tenim aquí recollit tot el que sabem segur que era d'ell, i que si falten coses, està a les vostres mans de dir-nos-ho i ho omplim. I llavors, I els enllaços també s'han de completar, veres? Perquè només hem posat com a mostra un enllaç. És això, aquest fons l'hem acabat fa poc i no sabem, no tenim tanta cultura com per ja sabem quins enllaços ens hem de posar i com ha de quedar definitivament el fons. Doncs bueno, això és tot. Simplement. Ah, no, llavors, si te'n vas al Dugi, Laura... No, no, aquí, exacte. Si teniu documents i voleu, i els voleu passar a la biblioteca, què estem fent amb molts documents? Els estem digitalitzant i els posem en el dipòsit de la universitat. Els escanegem i si el que els dona els cedeix els vol, se'ls pot tornar a quedar, llavors formen part d'aquest dipòsit, però és un arxiu obert. O sigui, aquest arxiu queda obert a tothom, per tant, si voleu difondre el coneixement d'en Ramon d'articles de preprint que tingui ell i de coses que no estiguin publicades o de coses que estiguin publicades i que es puguin tenir en aquest arxiu, també es poden posar. Llavors tenim un enllaç des del dipòsit en aquí. Així és. Tonta, no sé si t'has sentit.
Feina per en Quim.
No, no, estic dient que hi haurà feina per en Quim i per tothom que vulgui col·laborar.
Doncs res, això és tot. I ja, després, si voleu, fem un passeig fins a la sala de llegats i us ho ensenyem. Aquí hi ha moltes cares, molta gent que ja sabeu on són, molts estudiants i molta gent, amics que heu vingut altres vegades, però els que no, si voleu, anem a veure. Vale?